Aquest 2023, la verema de la DEO Penedès ha començat a finals de juliol, amb la previsió que la collita minvi degut a aquesta extrema sequera que arrosseguem. Per explicar com es presenta aquesta verema i tocar una mica tots els pals, tots els fronts oberts, hem convidat el director del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, Francesc Olivella. Bon dia.
Bon dia.
Es començava a veremar sobre el 26 de juliol. És la collita més matinera de la història o tampoc?
Sí, però tampoc tant, diríem, perquè l'any passat, de fet, ja es va començar a veremar el juliol. O sigui que, repetim, però era més habitual començar... els últims anys que ja avançàvem molt la verema, ja començàvem a principis d'agost, que ja era molt d'hora, no? Pensem que el normal fins fa 8-10 anys enrere era començar doncs, el 10, 11, 14, 15 d'agost amb els chardonnays i els pinots noirs, per escumosos, bàsicament. Però bueno, s'ha anat avançant i això doncs, hi té a veure amb molts factors, no? Per exemple, doncs, evidentment, el canvi climàtic número 1 és el factor canvi climàtic, perquè realment les temperatures estan com estan, les pluviometries estan com estan i, per tant, ho tenim complexa, no? Però sí, sí, hem començat molt d'hora aquest any.
Històricament la verema començava al setembre?
Més històricament començava finals d'agost, principis de setembre, perquè ens entenguem, quan jo tenia 17-18 anys, com que jo vivia a les cabanyes, doncs, allò, per la verema anaves al celler cooperatiu que estaves estudiant i, mira, et treies uns diners per anar tirant, no? I començàvem, doncs, el que em deien les primers raïms per fer el pa de la premsa d'aquelles contínues antigues que hi havia. Doncs es començava sobre el 7-8 d'agost, de setembre. I a collir important es començava pel 11 de setembre, la diada, que a més, doncs, com que era festa, doncs, tota part de família podia anar a ajudar a collir, era com una festa, i els xarel·los es collien doncs, del 25 de setembre en endavant.
Per tant, en pocs anys ha fet un salt brutal.
Ha fet un salt brutal per diverses raons, el canvi climàtic evident, però també la forma de treballar la vinya. També s'ha treballat la vinya aquí al Penedès, sobretot, d'una forma més intensiva, més llaurar més, adobar més, tractar més, amb la qual tot això també fa que el raïm maduri abans. Tot això ajuda a madurar abans. Produccions més altes, per tant, tot això són cicles.
Tot això que ara es vol revertir.
Tot això que ara hem de revertir d'alguna manera. Uh-huh. Hi haurà una part que haurà de seguir sent així, segurament, més la part de producció intensiva destinada a grans volums, perquè ens entenguem, però la part més destinada a productes d'alta gamma, vins tranquils d'alta gamma, parlem, que és l'objectiu de la DEO Penedès és aquest, amb els seus vins, doncs hem d'anar a produccions no intensives, a produccions amb varietats de raïm, doncs les tradicionals i també les que ja tenim com a tradicionals perquè les hem incorporat, tot i que siguin foranes, i haurem d'anar a produccions més baixes i haurem d'anar a treballar la vinya d'una forma més integrada en el medi natural, diríem, amb agricultura regenerativa, amb tota una sèrie de paràmetres i conceptes que al final obtindrem produccions de més qualitat, però segurament una mica més petites.
Per tant, amb aquests hauríem, vol dir que toca repensar el model de vinya al Penedès i és urgent.
Toca repensar el model de vinya i el model de vi que volem fer i el model de vi que volem explicar al consumidor. Vale? Per tant, al final, és la integració de tot això. En les últimes reunions plenàries de la DEO Penedès, doncs, tots aquests temes ja s'han parlat, s'estan parlant, es voldrà posar en marxa un estudi sobre varietats i peus de vinya, per exemple, que hem de plantar tenint en compte el tema del canvi climàtic. Per exemple, s'ha comprovat, estem comprovant, si us hi fixeu, aquesta anyada que el 23, que venim del 22 sequera i venim del 21 sequera,
que ja era complicat, acumulada.
És la tercera, tot i que també cal recordar que el 2020 no sabíem què fer-ne de l'aigua, i per culpa de la humitat i de l'aigua vam tenir el
mildiu.
Per tant, cal tenir-ho tot present, Tot.
Que a vegades costa,
Però tot present,
Sí, sí, sí.
No, és que ja no plourà mai més. No, tornarà a ploure, però diferent, I per tant, plourà menys en global. Per tant, també tinguem-ho clar, això, no? Per tant, estem veient aquest any, doncs, per exemple, que... estem veient aquest any que... En les vinyes, si ho mirem, les vinyes, sobretot les que pateixen més la sequera, els ceps de les puntes estan més bonics. I els ceps del mig estan més fotuts de la sequera.
A la mateixa vinya.
A la mateixa vinya. Els ceps de les puntes, al final de cap...
Estan més ufanosos.
Estan més vigorosos.
Més.
Per què? Perquè tenen més sol per explorar.
Sol de terra.
De terra. Hi ha un cantó que no hi tenen ningú allà. Per tant, les arrels han pogut anar
per allà. No hi ha competència.
Hi ha menys competència. Què vol dir? Pues que si estem plantant, si hem plantat les vinyes així, doncs potser haurem d'anar a plantar-les una mica més amples. Si hem plantat les vinyes a 2,5 metres, 2,80 entre passada i passada, potser haurem d'anar a 3 i alguna
cosa. Això ho regula el Consell Regulador?
Es pot regular.
Però
es pot
no regular, està
regulat. Però l'objectiu del que estic dient no és tan regular, sinó, perquè és que el problema al final és si no ho regules i els plantes ben estrets, ja, després ja et trobaràs les conseqüències. No?
Colliràs menys.
Exacte. I llavors, doncs, bueno, són coses que haurem d'anar veient. Hem comprovat també que les plantacions doncs, que estan plantades en peus poc vigorosos, com pot ser el 41B o el C4, són vinyes que estan patint moltíssim. En canvi, els que tenen peus vigorosos i varietat vigorosa, doncs aquests funcionen molt bé. Estem comprovant també que les vinyes joves aguanten molt més que les vinyes velles aquest any, amb la sequera, i que hi ha vinyes que s'estan morint els ceps. Tinguem-ho clar. I que, a més, la verema, o aquesta anyada, condiciona la que ve. Vale? Perquè,
la planta.
Perquè tal com ha crescut la planta, hi ha plantes que tenen un pam de brotada, un pam de Berga, doncs aquí no trobarem borrons per l'any que ve. A l'hora de podar, serà complicat, no? Hi ha moltes vinyes que no s'ha hagut ni de pujar filferros.
Perquè no han pujat.
No, perquè no t'ho vols pujar, si no hi ha res per
no
agafar.
No hi ha planta.
No hi ha planta. Vale, per tant, és un any complicat i ara falta veure com vindrà. Perquè, clar, si ara doncs vinguéssim... O sigui, ara estem en una època de sequera. Si ara del castany, a partir de la tardor, comencés uns anys de més pluja, això són cicles també que hi ha, eh? Passa que amb el canvi climàtic aquests cicles s'aguditzen molt més, no? Si vingués un període d'humitat, diríem, bueno, podríem recuperar i aniríem recuperant. Si aquest període de sequera s'ha d'allargar una mica més, doncs patirem més encara.
I no teniu previsions en aquest sentit?
No les tenim ni nosaltres, ni, no sé, això hauríem de
no
preguntar-ho
als
homes
no
del temps.
Els de la NASA, els del temps.
Amb el Francesc Mauri o amb algun d'aquests sí. Que ens ho expliquessin, no? No.
I la variable rec? És una opció?
La variable rec, si tens aigua, és una opció. Si no tens aigua, no és ni plantejable. O sigui, jo quan parlen... Bueno, és que hem de posar diners per fer instal·lacions de rec. Bueno, un moment, instal·lacions de rec, amb quina aigua? A més, ja hi ha estudis del Balaca, que els aqüífers d'aquí estan ja tocadets. Amb la qual cosa... I, per tant, és això. I, a més, cal tenir en compte una cosa... El rec a la vinya està autoritzat, però està autoritzat des de la brotació de la planta fins al verol. Després del verolat ja no es pot regar, perquè l'objectiu del rec a la vinya és garantir la vida de la planta i garantir que el fruit arribi fins al verol, no després engreixar, omplir els raïms amb aigua de rec, perquè ens entenguem, eh? I per tant, doncs, bueno, ara,
però tot és
si tinguéssim
no?
Aigua, tot és revisable, aquesta vida. Però sempre, o sigui, segurament, i això és un comentari que moltes vegades el fa el president de la Deo Penedès, el Joan Huguet, diu, som els últims que serem a regar, perquè abans de nosaltres, de la vinya, passa les poblacions, passa la indústria, passa la ramaderia, i passa la fruita, i passa l'horta, la vinya és l'última.
La vinya és de secar. Francesc, quin és l'estat d'aquestes varietats primerenques que s'estan collint? He vist tuits de pagesos que parlen de misèria.
Bueno, aviam, els rendiments per vinya són molt pobres, molt pobres. Estem parlant d'una reducció aproximada, que després al final de tot ja ho acabarem de valorar, però al voltant del 50%. Al voltant n'hi haurà que molt menys, o sigui que, per tant, n'hi ha que hauran collit en una hectàrea, colliran 1.500 o 2.000 quilos, i depèn d'on estigui ubicada la vinya, i n'hi haurà que arribaran els 6, 7, 8, depèn cada un, eh? Però és molt pobre, evidentment. A veure, hi ha dues raons molt clares. El raïm, a part del seu cicle, la planta venim de 2 anys de sequera, per tant, tot això es va acumulant en el cep, i per tant, ja ha tret poc raïm. Els raïms que ha tret eren una mica més petits i a l'hora d'engreixar, doncs, tot això no... Inclús hi ha hagut alguns viticultors que, per tal de garantir la vida i sobreviure a la planta, han tirat raïms a terra. O sigui, cada dos raïms amb una verga, una terra. Perquè, si no, la planta no el podrà portar a terme. No? És molt complicat. Difícil sobreviure en aquesta situació.
I quin és el calendari de collita de les següents varietats?
Aquest any va una mica... En general anava una mica més tard, perquè, si recordem, l'any passat vam tenir maig, juny, juliol, agost i setembre de calor intensa permanent. Però permanent,
Sí, va ser un estiu molt llarg.
I permanent, a més, altes temperatures permanentment.
Sí, no com ara, que hem tingut pics.
Ara hem tingut maig i juny bastant relaxats. El juliol ens ha apretat, però és que veiem, és que el juliol ja ens ha d'apretar. Potser no tant, però ens ha d'apretar. I a l'agost ara tenim calor i tal, però hem tingut uns dies de relaxació de temperatures que inclús la gent et deia, és que a la nit podem dormir millor. Bueno, doncs és que és això. Això la planta també ho agraeix.
Set igual.
Clar, diu, home, no? El problema segueix sent el mateix, no tens aigua, però bueno, llavors la maduració també va una mica més tard, però estem comprovant, o hem comprovat amb aquestes primerenques, que a última hora maduren molt de pressa, llavors.
Fan un sprint,
o sigui,
final.
Fan com un... Sí, perquè... No, és un... O sigui,
és supervivència, sí, pura i dura.
És supervivència, pura i dura, i per tant, és així. I després un desequilibri dintre els propis raïms, a vegades. Veus raïms amb granets grans i granets molt, molt, molt petits.
Això complica
que allò no
molt la barema.
No, això no serveix per res.
Si ens deies, en una mateixa vinya, ceps irregulars en funció d'on estan situats, i ara ens dius, en un mateix cep, gotims diferents...
No el gotim. Dintre un raïm, el gra de raïm...
El mateix gra.
Hi ha gra. Gran i gra, no, és migrat ja. I aquest petit, o sigui, això no
serveix
per res.
No. Per tant, colliràs aquell raïm, gotim, tampoc.
No, colliràs el raïm, sí, el colliràs, posaràs tal, el premsaràs, però a l'hora de premsar, raja menys. No raja tant de most. Per tant, el rendiment és menor,
això,
també.
Això complica collir, complica
no,
elaborar
collir, més. El celler que treu menys rendiment, tot. Una barema difícil, complicada, que costarà. I després costarà a veure fins on arribem, perquè, clar, això voldrà dir... Pues, o hauria de voler dir menys ampolles al mercat.
I no anem sobrats d'estoc, no? Després de dos anys
No anem
complicat.
Sobrats d'estoc. Amb vins negres, per exemple, no és tan problemàtic, perquè es pot gestionar més amb el tema de les criances, reserves i grans reserves, sempre pots modular-ho. Amb el tema dels vins escumosos en general també, perquè com que tens unes criances a la cava, doncs pots gestionar-ho. Amb els vins joves de l'any, aquí és on hi pot haver més complicació. Però s'haurà de veure, això, S'haurà de veure.
Et preguntava pel calendari de la resta de varietats.
Calculo que el macabeu el començarem a collir segurament a finals d'agost, una mica com l'any passat, i després ja anirem entrant amb els xarel·los, amb els negres i amb la parellada última hora.
Per tant, hi ha una aturada, entre primerenques...
Bueno, sí, ara ja està una mica més relaxat. De totes maneres, l'arrencada no ha sigut molt intensa, diríem, ¿vale? De fet, hi ha xardoners i pinots que s'han de collir per vins escumosos, en general, que encara no s'estan collint. O sigui, que, per tant, també depèn de zones. I també depèn, com que tenim unes maduracions, depenent de les vinyes, pel tema de la sequera, molt irregular en el propi territori, doncs, clar, hi ha xardoners de zones altes que igual no es cullen fins d'aquí 3 setmanes. I es destinen a vi tranquil, per exemple, no?
És un any que cal estar a peu de vinya cada dia.
Sí.
Matí i tarda.
I he vist la nit perquè hem de dormir, si no, també.
Un altre element que cada vegada agafa més protagonisme, la fauna. Cabirols, d'una banda, i els senglars.
Clar, és un tema que l'estem tractant també a nivell de tot Catalunya, no només de Penedès, a tot Catalunya i amb el Departament d'Acció Climàtica. Perquè el tema de la fauna és un tema complex. I afegim-hi conills,
També fan mal?
També fan mal. De fet, quan planten els ceps, se'ls han de forrar tots, perquè si no es mengen la planta, no? Però, clar, tenim aquí, i el Penedès, a la Deo Penedès, en general, les zones més complicades són les fronteres, diríem, ¿vale? El límit entre el bosc i la vinya és allà on tens més problemes, no? Però si anem a altres zones de Catalunya, on la vinya és... proporcionalment amb la quantitat de bosc és molt petita, ja tenen uns problemes molt més greus que nosaltres, Però, bueno, el tema dels cabirols, sí que s'ha provat aquest any un tractament, un producte que es posa en els ceps i que és repel·lent pel cabirol i que, per tant, semblaria que podria funcionar,
Inicialment, es pot utilitzar la vinya ecològica?
Això t'ho hauria de preguntar. En aquest moment t'ho hauria de preguntar. Perquè no, han sigut proves de moment. Per tant, no
s'ha generalitzat.
No sé tan exactament el detall encara. I el tema del senglar, clar, el senglar el que fa és menjar raïm perquè té set. I no hi ha aigua al bosc i, per tant, té set. En aquest moment sí que fa mal en algunes zones. També sé que hi ha una prova, diríem, un intent de prova de si se'ls hi posa aigua, si deixen la vinya tranquil·la, vale? Però això s'haurà de veure, perquè pot tenir el doble d'allò, de dir sí, tal, però també pot ser un reclam, no? I, per tant, no sabem ben quin punt d'això. Sí que també hi ha un tema de trampes que es poden utilitzar per capturar, i després, evidentment, hi ha el tema de les batudes, que això doncs, és important que hi sigui. Clar que sempre ens enfrontem amb la història aquella dels animalistes els i els no-animalistes, i patim, patim. Tothom té els seus debats i les seves d'allò, no, jo no seré qui digui ara si qui té raó o qui no la té, però en tot cas està clar que el viticultor defensa la seva feina de tot l'any i defensa que pugui, a final d'any, poder anar a collir els raïms. I ja que n'hi ha pocs per la sequera i que no sé què i no sé quantos, doncs home, si pot ser que la fauna no se li mengi els raïms, no? O els cabirols que es mengin tots els pàmpols directament i deixin vinyes plomades, no?
Les assegurances cobreixen fauna i sequera?
Sequera segur, i danys per fauna ara em planteges un dubte, vale? Però sequera segur, de fet s'estan paritant en aquest moment, hi ha moltes vinyes per tema sequera, i per tant la recomanació seria que tothom qui pugui asseguri.
Quin tant per cent de viticultors tenen assegurança? Teniu números a la DEO?
A la DEO no tenim números, però sí que ens consta que hi ha viticultors que no asseguren. Per tant, la recomanació seria que s'asseguri, perquè el tema de la sequera serà una cosa, o la menys producció, serà una cosa que serà a poc anar venint, però cada vegada increixendo. Per tant, la recomanació és aquesta.
I el preu d'aquest quilo de raïm? S'està pagant millor? S'està tenint en compte tots aquests factors, aquestes dificultats?
Mira, el preu del raïm és un debat que...
Etern.
Sí, bueno, sí, etern no, però etern per etern. Pel fet de que sigui etern no vol dir que no tingui raó de ser. I és un tema que és difícil, no? Perquè un cantó diuen una cosa, l'altre cantó en diuen una altra, tothom. Però el que sí que és cert és que es fan uns estudis de preu, de cost, de producció, que treu la Generalitat fa 2 anys, l'any passat i aquest. Penso, i el sector pensa que s'haurien de fer d'una forma més estricta, vale? Perquè hi ha paràmetres que no s'hi posen i això genera, doncs, disfuncions molt clares, no? Que no s'hi posi el cost de lloguer d'una vinya o no s'hi posi o no es tingui en compte el que ha de guanyar el viticultor, doncs d'entrada dius, home,
de calaix.
Hauria de ser-hi. I després també s'hauria de tenir en compte la producció. Clar, tu no és el mateix el cost de producció d'un quilo de raïm d'una vinya que fa 10.000 quilos hectàrea, d'una que en fa 7.000 o d'una que en fa 2.000. Cost de producció, parlem, eh? I per tant, això s'ha de tenir en compte. I com que la tendència serà a produir menys, haurem d'entendre que el viticultor també s'haurà de guanyar la vida, si no, molt malament anem, no? I després el celler també s'haurà de guanyar la vida, eh? També haurà d'afegir uns marges, i potser això comportarà un augment de preu de les ampolles de vi. Doncs comportarà un augment de preu de les ampolles de vi. No? Ara, amb tots els tinglados que hem tingut amb la guerra d'Ucrània i la pujada de preus, i en general, i el gra, etc, doncs tots hem anat a la botiga a comprar alimentació i tots hem vist que se'ns havia pujat el preu de tot, no? Alguna part s'haurà d'assumir també per part dels productors i dels cellers, segur, perquè això normalment ja va així, no? Però penso que s'haurà d'arribar a un equilibri, un o altre. Si no s'hi arriba, serà complicat.
I una última pregunta. Serem DEO ecològica?
2025.
Sí?
Sí.
Seguim en el camí?
Sí.
Malgrat totes les dificultats?
Malgrat totes les dificultats. Com a dada aquest dematí, com que sabia que havíem de veure'ns, doncs he estat mirant què és el que havia entrat fins ara, tal, com anàvem, tal. Amb el nou model d'aplicació que ha fet el departament per recollir les dades, doncs s'ha incorporat una dada que no teníem fins ara, que era que sabem de cada pesada de quilo de raïm, de cada pesada que entra al celler del viticultor, tal, d'aquell de varietat, d'aquell grau alcohòlic, sabem si és eco o no.
A partir d'ara?
A partir d'aquest any ho tenim, això. Qual, és interessant. De lo que està entrant com a apte d'EO Penedès, que és el que ens entra per nosaltres, que a més entra amb aptitud única. Per tant, el viticultor i el celler no poden dir aquesta pesada, bueno, de moment deixem-ho per Penedès o cava, ja veurem què triem al final. No, no, ara ja s'ha de decidir on va aquest raïm. El 99%, per dir alguna cosa, de les que estan entrant en EO Penedès són eco. Ja.
Potser s'assoleix abans i tot?
No, perquè, de fet, aviam, aquí al Penedès el 60% de la vinya ja és eco i el 60 o 65% dels vins que fem, i ara posem-hi tots els vins que fem al Penedès, ja són eco. Per tant, que la EO Penedès el 2025 sigui eco és un tema que podem dir que estarà assolit pràcticament segur i que, per tant, tindrem del pla estratègic que ens van marcar el seu dia, doncs serà una de les primeres coses ha sigut aquesta de l'aptitud única, que ho hem dit moltes vegades, això ja hi som, i a l'eco, doncs el 2025 serem eco 100%.
Francesc Olivella, gràcies per passar una estoneta per Ràdio Vilafranca, parlar de Verema. Són jornades intenses i complicades. Que vagi bé aquesta Verema, en parlem al final.
Gràcies.